Bona tarda, són les 7. És dilluns, dia 12 de març de 2012, i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. En futbol, la Unió Esportiva Sitges fa els deures, com es diu vulgarment, i guanya al camp del Torrellenc, golejada per 1-5, i com es diu també, la vida segueix igual. Bé, igual no, ja que l'en Ribas és ara per ara el segon classificat i, per tant, en zona de promoció d'ascens després de golejar el Vilanova B i que el Riu de Villas punxés a casa amb el Montserrat Igualada. I ahir a la tarda, amb Aiguadols, el Sobrense va deixar escapar la victòria per segona setmana consecutiva en el descompte. Un penal en l'afegit suposava l'1-1 davant l'Hortoneng i molt probablement el pitjor dels partits que ha disputat el Sobrense des que Josu es va fer càrrec de l'equip. D'aquí uns moments repassarem tota la jornada futbolística que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana. La Lliga EVA de bàsquet, nou revés del Club Bàsquet de Sitges a casa, el Montcada, com ja ho va fer fa 3 setmanes al Cedis, i la setmana passada al Sabadell també va guanyar a Pinsvens. El resultat va ser de 80-83. La millor notícia, doncs, que al conjunt d'Edu Piñero li toca jugar fora de casa aquest proper cap de setmana. I a la primera catalana d'hoquei patins, el Club Patí Sitges cau golejat davant el Masquefa per 2-8, però les opcions, diguem-ho així de clar, després de com ha anat la jornada, segueixen més o menys igual. En parlarem de tot plegat a la darrera mitja hora de programa. Avui una miqueta d'actualitat de la Lliga de Futbol Sala de Sitges. Ens oferiran tots i cadascun dels detalls en Fermí Sánchez i en Josep Maria Figueres.
Temps de descompte amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Coneix Catalunya al GenCat.
Quants habitants som a Catalunya?
7.504.881 habitants.
Quin any comença la història de Catalunya?
Cap a l'any 900.
Molt bé. I quan se celebra la festa dels traginers de Balsareny?
El 7 de febrer.
I es pot saber com ho saps, tot això?
Doncs perquè el Coneix Catalunya del GenCat.cat hi pots trobar molta informació i moltes dades de Catalunya.
Informació de quin tipus?
Des d'històrica fins a informació pràctica, com ara allotjament o recomanacions per trobar feina a Catalunya.
Entreu al Coneix Catalunya del GenCat.cat.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
Més a prop.
Hem caminat endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la sabana.
Viu els castells de més a prop. Amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, les mans per davant, les mans per davant.
Assajos dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Més ràpida, més ràpida, vinga.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
hora, doncs, tot a punt ja per fer el repàs habitual dels dilluns a la informació esportiva a Ràdio Maricel, com sempre en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, en futbol la vida segueix pràcticament igual, tret d'un petit detall, que és que el Ribas ara és segon en detriment del Riu de Bitlles, que va punxar a casa seva 0-0, va empatar el Riu de Bitlles amb el Montserrat Igualada. Compte que el Montserrat Igualada és el proper camp que ha de visitar el Sobrense, després en parlarem, però el Ribas, aprofitant el contundent 6-2 que li va infligir el Vilanova B, doncs li ha servit per demostrar una setmana més que és un favorit. Sí. Clar, només que el Riu de Bitlles a aconseguir aquesta segona plaça.
Sí, perquè està en el millor moment, està molt fort perquè sense fer un futbol espectacular doncs marca molts gols i doncs la prova la tens que amb un Vilanova doncs que va tenir pràcticament més ocasions que el Ribas, va acabar golejant 6-2. Mm. Sí, també és cert que al minut 5 ja guanyava 2-0 el Ribas, i clar, això marca una miqueta el terreny. Però, a veure, de tot igual no segueix la vida, i t'hi diré per què. Perquè el Sitges ha escurçat 2 punts amb el Riu de Bitlles i amb la Penya Jove.
Sí, tens raó.
Clar, què passa? Que doncs fa una jornada el Riu de Bitlles treia el Sitges 12 punts, ara són 10. I clar, el Sitges té aquesta setmana un partit difícil, complicat, amb les Roquetes, però que és un rival que ja va guanyar el seu camp, i el Riu de Bitlles té que anar al camp de la Penya Jove. La jornada l'ha donat premi al que ha fet els deures, i en aquest cas el Sitges ha fet millor els deures que el Riu de Bitlles i que el Penya Jove, que han estat...
De fet, Toni, han estat els dos únics que han punxat, el Riu de Bitlles i la Penya Jove.
Sí, però clar, són dos que el Sitges té per davant.
Per això, sí, sí.
Clar, i sempre que sigui punxar els demés i tu sumar, doncs clar, te dona premi. I això què diu? Doncs que la Penya Jove té que guanyar el Riu de Bitlles com sigui, perquè si no, si el Sitges fa els deures... excusada diferències a la Penya Jove, i si el Riu de Bitlles perd, el Sitges si fa els deures, si guanyen els 3 punts, ja no seran 12, seran 7 punts. Ha estat una jornada en la que potser el més perjudicat, potser una miqueta el més perjudicat ha sigut el Sobrense, amb aquest empat, quan tenia els 3 punts ja ve, i hagués sigut beneficiat per el fet de que passava per davant a les Roquetes si hagués guanyat. Mm. El que passa que un penal en temps d'afegit li passa com a Vilanova, que tenia ja pràcticament els punts al sac, però no estava lligat.
Partit, com dèiem, Toni, el pitjor, des que el Josu es va fer càrrec del Sobrense.
Sí, però
Josu, que per cert estava empipadíssim.
Molt empipat amb l'actitud.
Amb l'actitud dels jugadors, no?
Sí, però ja no l'actitud, jo diria que estava empipat a l'actitud de que el jugador que té que fer és jugar i no protestar.
Sí, es va viure una situació en acabar el partit d'aquelles que no es poden consentir, no? Algun jugador del Sobrense es va dirigir l'àrbitre en termes no massa macos, diguem-ho així, per ser suaus, i bé, sort que després la tasca dels delegats i del Fitxi doncs va servir perquè l'àrbitre no en fes constància, no? Ho deixés sí. Passar una miqueta,
no fessis sal,
entenent que el jugador probablement s'havia equivocat, que estava calent després que el Sobrense empatés el partit, però bé, són situacions que el míster li va doldre moltíssim i ja els ho diem, portava un cabreig monumental.
Sí,
un cabreig monumental.
Molt empipat, estava molt empipat per aquesta actitud.
Una miqueta perquè tu pots guanyar el partit, el pots perdre, el pots empatar, és igual, però quan acaba el partit...
S'ha acabat.
Tothom cap a la dutxa.
S'ha acabat.
I res d'obrir la boca i res de fer gesticulacions... d'aquelles que l'àrbitre doncs s'ho mira.
Sí, sí, i de fet...
I et prenen la matrícula.
A veure, des de fora sí que pots opinar, la teva opinió pots dir si t'ha agradat o no t'ha agradat a l'àrbitre.
Això és diferent.
A l'àrbitre m'imagino que no li va agradar ni a ell mateix.
Jo penso, estic d'acord amb el que ens va dir el Sergio Izquierdo, el mestre de les Roquetes, que quan va acabar el partit doncs vam estar parlant amb ell i bé, sobre el tema arbitral, que va comentar, la primera part doncs no ha estat malament, vull dir, tampoc va
no
ser una cosa allò desastrosa, però a la part final del partit jo penso que va embogir, no?, amb el tema de les targetes.
Sí,
va ser un partit de tantes targetes que va mostrar, vaja.
No, no. Jo penso que va fer un arbitratge, jo diria que bastant autoritari i equivocat. Estava errat. Ell anava una miqueta molt, molt errat. I autoritari perquè era un home doncs, que volia manar i potser no escoltava. Però bé, clar, això ho podem dir nosaltres. Uh-huh. Els jugadors té que dedicar a jugar. Perquè això perjudica el jugador.
No, doncs, perquè clar, el rèdit que et deixarà el partit d'ahir, més enllà de que tens la sensació, evidentment, que perds dos punts...
Sí, és que vas perdre dos punts.
Que,
però aquí també vas perdre dos punts. Primer, perquè no vas saber... Ja l'ha passat dues vegades al Sobrense.
Sí, però jo penso que les sensacions són diferents.
Sí, però tens que saber gestionar el temps.
Sí,
eh?
sí, estic d'acord, però una miqueta, perquè clar...
passen quatre minuts.
Tu pots anar al camp de Vilanova i empatar perfectament.
Sí, però no de la manera que va empatar.
Vale.
Tu.
Sí, però...
tu tens el partit ja controlat, dominat, has aconseguit dos gols a un Vilanova doncs, que ja va plantar cara, com ho va plantar ahir, tot i perdre 6-2, que és el que té el Vilanova, i vale, d'acord, però no pots deixar marxar dos punts quan passaven 4 minuts en un xut des del mig de l'àrea, des del mig del camp. Uh-huh. No pots. I en canvi ahir, doncs tampoc, perquè ahir donava la sensació que el porter tenia més avantatge que el delanter.
Sí, però
donava
jo,
aquella sensació.
Com sempre dic, en aquests casos el porter sempre té les de perdre.
Home, clar.
I si el davanter és una miqueta, entre cometes, hàbil, l'àrbitre sempre té la tendència a xiular el penal. No sempre, però en la majoria dels casos. Semblava que el Sobrense tenia els 3 punts en un mal partit, en un mal partit, tot s'ha de dir.
Sí.
El gol del David Granados a 10 minuts de la fi, de falta, doncs feia... doncs, concebir alguna esperança de que l'equip tenia els 3 punts molt, molt, molt a prop, i aquest penal, doncs, ho va esgarrar tot.
Sí, sí, sí.
I el rèdit, el que dèiem, el Candel va veure la vermella.
Per mi aquí està potser la part més negativa, no? Perquè sí, tu pots perdre 2 punts, però cap, és un jugador important de cara a un partit tan important com el que tens la setmana que ve.
És per qui és i per com es produeix l'acció, clar. És un fora de banda favorable al Sobrense, i entre el Puli i el Candel doncs, són els encarregats de treure el fora de banda, l'àrbitre entén que s'està perdent temps
i li mostra
la segona groga al Candel, quan ja en tenia una.
Quan es parlava que potser
sí.
La targeta la mereixia més en Puli.
Era més per
que
Puli,
no,
a veure,
que
sí.
No, però se la mostra Candel. Bé, sí, no, fins aquí. I del mal partit del Sobrense, jo sempre dic que el rival sempre juga. És que tenim una sensació molta, a vegades una miqueta errònia de que no valorem quan juga el rival. Ahir jo penso que l'Ortonem va saber jugar-li molt bé al Sobrense i no el va deixar espai. Després una altra cosa, potser les sensacions que un va sentir a l'últim, doncs quan va acabar el partit i de la manera que estava l'entrenador, no era per remenar molt les coses, però n'hi havia algunes cosetes doncs, que no va donar aquella sensació, algun canvi, doncs que en aquell moment no s'hagués tocat perquè realment es va notar. El que passa és que en el moment doncs, que tu li pots preguntar això a l'entrador, no és el moment perquè l'entrador està molt escalfat, perquè l'entrador en aquest moment està patint i no vols remenar més les cireres, no? Però n'hi ha cosetes que també es té que analitzar. No tot l'actitud de l'equip o que l'equip no va jugar bé. El rival va saber jugar-li al Sobrense, el Sobrense va trobar espais i quan realment el Sobrense necessitava més frescura al mig del camp o potser més arribada, doncs se va fer un parell de canvis doncs, que en aquell moment no van donar el resultat que tenien que donar.
Bueno, però això passa.
Sí,
això
però
l'entrenador sempre busca les millors solucions.
Però es té que analitzar tot,
sí.
I es té que, el que passa és que, clar, arriba un moment doncs, que tu no pots remenar molt les ideres, perquè tampoc és el moment. Ahir la cosa estava molt escalfada quan no estava fent les declaracions a nosaltres i el que no volia ningú fer patir més a l'entrenador, però que també era una cosa per analitzar. Un parell de canvis que es van produir doncs, que no van donar el rendiment i el Sobrense va perdre el mig del camp.
Bé, en qualsevol cas, el resultat és ja inamovible amb aquest empat a un que deixava males sensacions a la gent del Sobrense, no? En repeteixo una miqueta per com es va produir, pel mal partit i per les reaccions d'alguns jugadors quan va acabar el maig. En qualsevol cas, Bé, el Sobrense no deixa de moure's en aquesta zona mitja-baixa, no acaba de respirar tranquil, si es pot dir així, mentre que el Sitges, Toni, ho dèiem, va saber aprofitar una miqueta la golejada que li va fer el Torrellenc per 1-5 per retallar uns quants punts a Riudebitlles, així d'entrada.
Sí, jo penso que el Sitges va fer el que tenia que fer, guanyar el camp del Torrellenc en una primera part acceptable, una segona part que tot i que van marcar gols, doncs el Sitges podia haver fet molt més gols i fins i tot si s'hagués jugat més col·lectivament, doncs hagués donat una altra sensació, no? Però el més important és el premi, i el premi és que el Sitges va guanyar els 3 punts, que ha escurçat diferència amb la Penya Jove i el Riudebitlles, i que queda molt campionat, que el que estàvem parlant de fa 4 setmana de 4 victòries, o 4 victòries del Sitges i 4 derrotes al Riudebitlles, ara són 10 punts, ja són 3 victòries i mitja, i això és molt important. I
clar, jo ara ja no em començaria a fixar tant en el Riudebitlles, Toni, sinó més amb el Ribas.
Sí, però el Ribas, en compte, a veure, el Ribas està fent un campionat molt bo. El Ribas jo el vaig veure ahir, i a mi les sensacions que me dona el Ribas...
És a dir, jo no parlo del Ribas futbolísticament, parlo del Ribas ara en quant a punts i en quant a sensacions, i el Ribas ara està en un bon moment, vull dir, probablement jugant a futbol no t'agradarà, això es pot discutir, però està guanyant els partits.
Sí.
L'està guanyant de 3 en 3.
I holgadament, sí. El que passa que, clar, tu veus la proposta d'uns i l'altre i penses...
Això és diferent. Això és diferent.
El que sí que se li pot valorar
molt... Tu poses en una balança el joc del Ribas i el joc de Vilanova B i, evidentment, doncs dius... m'agrada més probablement la del Vilanova B.
Ahir en un dia normal 6-6. 6-6.
Però 6-2.
Sí. Què passa? Que doncs, i compte, que a mi el que més m'agrada al Ribas és el seu amor propi, potser,
sí.
i potser és el que té a favor el Ribas, que ho dona tot, i ahir tenia baixes significatives, perquè ahir ni l'Eric estava, tenia alguna que altra baixa molt significativa al Ribas, doncs que, i fins i tot el porter titular, doncs que sembla que no, però compten molt al porter titular perquè coneixen molt bé l'equip, perquè ja fa un parell de temporada que està jugant amb l'equip. Sí, a veure, ningú li treu això al Ribas, però que queda molt de campionat, que tu no pots errar, però el Ribas té que seguir igual, tampoc té marge d'errada.
No,
si clar. Pot perdre un partit, però si perd un partit, doncs tu vas escurçar diferències. I el campionat que li queda, el calendari que li queda al Ribas, fàcil del tot no és.
De la mateixa manera que jo penso, i no és voler tirar aigua al vi, que el Sitges té també un calendari a partir de la setmana que ve bastant complicat.
Sí, clar.
Clar, ha d'anar al camp de la Fundació Vilafranca.
Sí. Per mi és el pitjor rival.
Ha de visitar encara el camp de la Vilanova B. Clar, ha d'anar al camp del Molanta.
Sí, però el Molanta ja té...
Sí.
Té a darrere molts punts i el Molanta ja acabes empatant i no passa res. Clar, tu sumes i ells no, no? Molanta no l'urgeix tant els punts com li pot urgir, per exemple, doncs a la Fundació. La Fundació a mi és l'equip que més me fa patir de cara als rivals nostres. Per què? De cara als equips nostres. Per què? Perquè és un rival, per mi, que està en el millor moment. I la prova és que fa un munt de setmanes que la Fundació no ha perdut cap partit.
Sí, i que ve de puntuar del camp del líder, 1-1. Va ser el resultat entre el Sant Pere Molanta i la Fundació Atlètic Vilafranca. En fi, d'aquests moments repassarem, com sempre, amb aquesta jornada a la tercera catalana en el seu grup 12. Avui també hem de destacar, com no, la derrota, ho dèiem tot just en començar el programa, 80-83, el Club Bàsquet Sitges va perdre de nou a casa. Tres partits, els tres últims partits que ha jugat l'equip aquí al pavelló de Pinsbens se'ls ha perdut. Va perdre amb la Seu, va perdre amb el Sabadell i, com dèiem, aquest passat dissabte amb el Montcada. La millor notícia, doncs ho dèiem també en els titulars, no? Segur que l'equip oferirà millors números aquest proper cap de setmana quan jugui a la pista del Cornellà. Vaja, sí que podrà perdre, no? Però ja, no sé, em sembla que ha entrat una mena de psicosis cada cop que l'equip juga aquí al pavelló de Pinsbens arran d'aquestes tres últimes derrotes. En qualsevol cas, derrota, com dèiem, del bàsquet Sitges a la 24a jornada de la Lliga EVA de bàsquet, i en hoquei patins, Toni, El 2-8 del Masquefa, aquí amb el Pati Sitges, no deixa de ser un resultat doncs, que pot fer mal, evidentment, però que, vist com ha anat la jornada, tampoc ha variat massa la situació de l'equip.
No, i a més, a veure, el problema del Pati Sitges ho vam veure clarament. Tenen que canviar moltes coses i, a més, el que no pot anar sortir a jugar un partit sense porter suplent. Uh-huh. Perquè passa el que va passar el dissabte, tens que posar un porter jugador o un jugador porter i no el mateix. L'arbitratge va perjudicar molt al Pati Sitges, però això és normal, perquè el Pati sempre es menja el gran i l'àrbitre sempre mira més les errades a favor del gran que no del petit. Però parlant com en conversa una vegada acabat el partit, doncs tu ten en compte que en aquest campionat Sitges ara té dos partits molt, molt importants. Té que, si guanya a la pista de l'Esfèric, el donaria un pas important, i t'hi diré per què. El Sitges, i després rep aquí el Calafell, que també és un equip de los que és rival directe amb el Sitges.
Sí, mira, en dues setmanes el Sitges juga amb l'últim i a l'avantpenúltim.
Sí, si juga, si perd el camp de l'Esfèric, de la pista de l'Esfèric, que se despedeixi de tot.
Sí.
Però si suma a la pista del... suma los tres punts, pista de l'Esfèric encara té opcions. Primer, perquè baixa amb quatre equips i juga la promoció de descens 1. Dos de Primera Nacional Catalana, Primera Nacional Catalana, estan sentenciats ja a perdre categoria. Ja pràcticament, un ja, el Juneda ja ha perdut categoria i l'altre ja pràcticament té perduda la categoria. Això què porta? Això porta a que d'aquest grup tan sol baixarien dos i un promocionaria pel descens. Si el Sitges queda de los tres pitjors, amb les males, promocionaria pel descens. Sempre i quan tens que quedar del tercer al quart per la cua. El quart ja no lluitaries i el tercer lluitaries per no baixar. Uh-huh. Si queda de los dos últims, evidentment perds la categoria.
Evidentment. Doncs aquesta situació, aquest és el millor escenari, probablement, el fet que perdin categoria els dos últims i que el tercer per la cua acabi jugant aquesta promoció de descens. Però clar, has de començar a guanyar partits.
Sí, clar.
I el primer que has de guanyar és, com dèiem, a la pista del CUE, de l'Esfèric. Tu
sí.
No pots permetre cap altre resultat que no sigui la victòria.
No, tens que guanyar la pista de l'Esfèric.
I penso també que l'equip en aquest sentit hauria de fer un petit esforç per guanyar.
I també té un petit problema, el Pati Sitges, per el que vam veure una vegada acabat el partit. Tot això sí, com van arribar la derrota. Ten en compte que la primera part va acabar 1-2, que no es va demostrar la superioritat. El que passa és que el Pati Sitges va llançar la segona part. A part, quan anava perdent 1-5, arriba l'expulsió del porter, en una decisió que per mi l'àrbitre ja va pagar molt, perquè sí, d'acord, pot ser targa, però veient i sabent tu realment que no té porter suplent, que té un jugador com a porter, doncs passa quan estan guanyant els altres per 1-5, no?
Sí.
Vull dir que fas una miqueta a la vista grossa, no passa res. Mm-hmm. Clar, això va produir que sortís un jugador de camp i clar, cada vegada que xutaven ells era gol. I això va portar l'1-8 al final o el 2-8 final. Però a part d'això jo vaig veure que falta una miqueta d'unitat. Hi ha jugadors doncs que podien fer una mica, hi ha jugadors que tenen qualitat i no acaben de donar-lo tot, i se tindrien que parlar tot això i unir fins i tot el problema del porter suplent. Hi ha un porter que està enfadat amb el segon entrenador, que és el que anava de porter suplent, i doncs no vol, és el porter de la segona catalana, però no vol ser el segon porter del primera catalana. Tot això es tindria que parlar en el vestidor, tot això es tindria, sobretot a l'entrenador aquí, jo penso que tindria que tenir un pes específic, i fins i tot el president parlat amb tots, de que mira ara, d'oblidar totes aquestes coses i anar a veure si se salva la categoria. Si se fa això i entre tots ho tiren endavant, bé, si no, lo veig complicat. Uh-huh. Per aquest sentit, perquè a part que el calendari calendari no és fàcil, a part també falta una miqueta de pinya entre tots.
Doncs la pinya que sempre diem, no? Si un vestidor és una pinya, els resultats seran molt probablement millors i les coses aniran també bastant millor. En qualsevol cas, la situació, repetim, és important en tant en quant, doncs, sembla que la derrota no t'acaba de tancar les portes, eh? Ara s'ha d'anar a Rodavilla, a la pista de l'Esfèric de Terrassa, i això sí, ho dèiem, s'ha de guanyar sí o sí. Notícies també poliesportives, per exemple, a la Primera Nacional de Rugby, recordaran que el Rugby Club Sitges, el primer equip de la Primera Nacional, tenia aplaçat un partit amb el Toro de Mallorca, el va jugar dissabte i va guanyar 39-12, per tant, aquesta victòria que fa que el Rugby Club Sitges s'asseguri la permanència una temporada més en aquesta Primera Nacional. 39-12, repetim, aquest va ser el marcador del partit ajornat amb el Toro. I també fantàstiques i excel·lents notícies dels campionats d'Espanya de natació adaptada, de la nedadora sitgetana Esther Morales. El seu pare ens ha passat la informació, un campionat d'Espanya que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Castelló, i l'Esther doncs va aconseguir doncs les primeres posicions i per tant medalla d'or en les proves dels 200 lliures, 100 lliures i 50 lliures, i atenció que en aquesta darrera prova dels 50 lliures li ha suposat la mínima per anar als Jocs de Londres d'aquest 2012. Probablement aquests siguin els últims Jocs, Toni, de l'Esther Morales.
Sí, sí.
De fet, en la darrera conversa que vàrem mantenir amb ella ja s'estava plantejant el fet de deixar la competició del nivell.
És que aquests serien els quarts, no?
Jo diria que sí.
Els quarts llocs.
Jo diria que sí.
Sí, sí. Sí, sí, aquest potser seria el últim. El que passa que arriben en un dels millors més dolços de l'Esther. Uh-huh. Per experiència, per qualitat i perquè està en el millor moment.
Sí, sí, en un moment de maduresa esportiva, evidentment.
I això és molt fonamental de cara a uns jocs, i tant de bo aquest sigui millor encara de los que han sigut tots los jocs de l'Esther, que de fet sempre ha fet un gran joc.
Doncs Esther Morales, que ja té pràcticament el bitllet per anar als Jocs Olímpics de Londres. Repetim, en els campionats d'Espanya que es van disputar amb de Castelló amb aquest darrer cap de setmana, l'Esther va quedar primera en les proves dels 200, 100 i 50 lliures. Dit això i fet aquest repàs, fet amb aquesta prèvia esportiva del que ens ha deixat el cap de setmana, d'aquí uns moments ens hi posem, hem de repassar ja els resultats futbolístics. Doncs això, repassem ja amb els primers resultats futbolístics que ens ha deixat de fet el cap de setmana, i comencem parlant dels equips de la Blanca Subur. Tenim ja l'Albert Lluís disposat. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de començar doncs repassant aquests marcadors, imaginem, pel juvenil A.
Sí, Blanca Subur 2, Tortosa 2. En el temps de descompte ens han empatat. I en fem molt bé una tarda negra. Pues el Tortosa ha marcat només de començar el partit als 3 minuts. Uh-huh. La Blanca, que no ha estat bé, ha tombat el resultat 2-1 a trompicons. Però al final s'ha consumat el desastre de l'empat en el temps de descompte.
En fi, ara sí que, com es diu en aquests casos, la situació és bastant complicada, bueno, perquè evidentment el Nàstic no ha deixat passar l'oportunitat, bueno, i ha aprofitat bé. No només que la Blanca ha empatat, sinó que el Sant Boià també va empatar el seu partit, sí, sí. I per tant el Nàstic ha ampliat la seva diferència. Com dèiem, al final l'empat a 2 entre la Blanca i el Tortosa en aquest 2-2 que va arribar, com ens deia l'Albert, en el temps afegit.
Bueno, juvenil B, Martorell 2, Blanca Subur 0. No ha tingut gens de sort la Blanca. Un gol d'entrada ha desfet els plans de joc. Després, dos xuts al pal. I la manca de gols dels davanters han fet un resultat advers. Cadet A, preferent. Blanca Subur 1, La Floresta 2. Resultat injust a totes llums. La Blanca ha tingut 5 bones ocasions de gol, que no han entrat. Unes vegades al pal, les altres al porter. No hi havia manera. Amb un gol als 3 minuts, els visitants han sabut aprofitar la ganga i s'han endut un partit que no mereixien, ja que la Blanca ha jugat molt i bé. Cadet B, Martorell 2, Blancasubur 5. Esplèndid. Han jugat un partit molt seriós, amb un líder total. En Marc ha marcat ell sol 4 gols. Infantil A, Martorell 2, Blancasubur 6. Gran partit de la Blanca, demostrant la seva superioritat. Infantil B, Blancasubur 2, Vilanova 9. Estrepitosa golejada a un equip que no va ni en rodes. Infantil C, Gelida 3, Blancasubur 6. Es perdia 3-0. La Blanca ha vist les orelles al llop i ha despertat. Ha despertat també que ha tombat el partit en una gran segona part. A la Vina, Blancasubur 3, Sant Feliuenc 2. Amb 3-0 la Blanca es va relaxar massa i aquí van venir els problemes. 3-2 i a punt van estar d'empatar. A la 20B, Sant Mauro 7, Blancasubur 1. Contra un equip A no han tingut res a pelar. A la 20C, Vilanova 6, Blancasubur 4. Resultat de tennis. La Blanca, amb menys fix físic, ha claudicat. A la 20D, Blancasubur 19, Sant Bonaventura 3. Partit sense història. El fluix equip visitant no ha pogut amb l'avalanxa de joc i gol que els ha caigut a sobre. A la 20E, Blancasubur 7, Atleti Vilafranca 3. Boníssim partit dels nanos que no van tenir problemes per golejar. Benjamín A, Sant Mauro 1, Blancasubur 5. Gran partit dels nanos que s'han menjat els locals. Benjamín B, Blancasubur 8, Masquefa 2. Magnífic partit dels nanos que no han tingut oponent. Benjamín C, Igualada 2, Blancasubur 3. Aquí la Blanca ha tingut la sort de cara. Ha marcat l'empat a l'últim minut. Ja ens tocava. El partit està molt igualat. Benjamín D, Blancasubur 2, Igualada 2. Empat injust, ja que la Blanca ha jugat per guanyar. Gol dels visitants en el temps de descompte. Per últim, el 48 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses, Sixa 6, Remax 4, Òptica Holandesa 6, Construcciones Txetxo 2, Pastisseria Serrarol 6, Can Gregori 4 i Hotel Palou 11, Interarmaris 2. Per últim, en Pitufos, Newton Informàtica 8, Les Magnòlies 4, Hotel Estela 4, Restaurant Triana 4 i Begudes Adell 3, Camping Sitges 10.
Doncs, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, com diem sempre, hi ha hagut una miqueta de tot.
De tot.
Albert, moltíssimes gràcies. Bona setmana. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Seguim repassant més marcadors. Futbol femení, els resultats en aquest cas dels tres equips femenins del club de futbol Sobrense. Va perdre l'Alevi Infantil, ho va fer 3-4 davant el Sant Feliu. Va perdre també el Sènior A, que no hi ha manera, no hi ha forma humana que guanyi un partit aquí al Municipal d'Iguadols. 1-2 va perdre el Sènior A amb el Sant Padó, com dèiem ahir al migdia al Municipal d'Iguadols. I per contra va guanyar amb el Sènior B, ho va fer per 3-2 davant el Capellades. Fet ja amb aquest primer repàs de marcadors, ens hi posem ara de ple en el grup 12 de la tercera catalana. Dèiem, la vida segueix pràcticament igual, pràcticament. Per què? Doncs perquè el Volant, evidentment, tot i empatar en el seu camp, tu pots tenir la sensació que empatant a casa teva perds dos punts. En el cas del Volant, probablement no sigui així perquè continua mantenint aquests 15 punts de marge amb el segon classificat. Aquí sí que hi ha canvi. Ja no és el Riudevitlles el segon, sinó el Ribes. El Riudevitlles va punxar a casa amb el Montserrat Igualada i el Ribes doncs, va acabar golejant 6-2 al Vilanova B. Pel que fa als nostres equips, els Sitges, com es diu també en aquests casos, va fer els deures, va golejar 1-5 al camp del Torellenc i el Sobrense, molt probablement en el pitjor partit des que Josu va agafar les regnes de la Sobrense, doncs es va deixar escapar, en aquest cas, mai millor dit, escapar 2 punts, 1-1, amb l'Hortonenc. Marcadors definitius d'aquesta 23a jornada al grup d'urgent de la tercera catalana. Torellenc 1, Sitges 5, La Granada 6, Olivella 3, Ribes 6, Vilanova B 2, Capellades 3, Vistalegre Santa Margarida 2, Espirall 1, Penya Jove 1, Sant Pere Molanta 1, Fundació Vilafranca 1, La Roquetes 1, Anoia 1, Sobrense 1, Hortonenc 1 i Riudevitlles 0, Montserrat Igualada 0. El Molanta, com dèiem, continua mantenint aquests 15 punts de diferència respecte al segon i tercer classificat. 62 punts té el conjunt d'Andreu Còrdoba, 47 punts per en Ribes, que és ara en zona de promoció d'ascens, 47 punts també per en Riudevitlles. La Granada en suma 40, 38 per Penya Jove, el Sitges, que és ara sisè amb 37, per tant, és ara mateix a 10 punts de la promoció d'ascens. 35 per la Fundació Vilafranca, 32 pel Montserrat Igualada, 32 punts també per Vilanova B. El Roqueta se'n suma 29, els mateixos que el Sobrense, 27 per Anoia, 26 per Espirall, 24 per Capellades, 24 punts també per Hortonenc, i tanquen la classificació amb 20 punts el Torellenc, penúltima el Vistalegre Santa Margarida i Cué l'Olivella amb 13. I definitivament, Toni, em sembla que no ens guanyaríem la vida fent travesses.
No.
Saps quants encerts?
Un parell, no?
Sí, sí, un parell. Un parell de nou. Dos de nou.
Dos de nou.
Sí, sí. Desastre, tio.
Sí, sí.
Desastre.
Sí, sí. Això diu clarament...
Diu clarament, sí, sí.
Com està la competició, eh?
Sí, sí, sí.
Que tu creus que aquest pot, però...
Mira, el Torellenc Sitges se la vas encertar. Sí. I el Riudevitlles Montserrat Igualada el va encertar.
Imagina't, però aquest era complicat, el sí, sí. Riudevitlles Montserrat Igualada, perquè... Puf.
Sí, sí, teòricament...
Tenia que guanyar el Riudevitlles.
Era un 1 a la travessa, però sí. Li vas acabar posant una X.
Sí.
Doncs la vas clavar.
Sí.
La resta, la Granada Olivella aigua, Ribes Vilanova aigua, Capellades Vistalegre aigua... Desastre.
Desastre.
Però bé, en fi, és una miqueta la juesca que fem tots els divendres per animar una miqueta el cotarro, no, Toni?
Sí, de moment portem 2 cada setmana.
Sí, sí.
A veure si aquesta setmana millorem.
A veure, sí, 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 es milloren els registres perquè si no, escolta, malament, malament rai. Bé, una miqueta el que dèiem, no? El Molanta sembla que ara per ara pot gestionar millor els seus resultats i les seves ensopegades. No deixa de ser una ensopegada al seu camp, empatar.
Sí, el que passa és que
clar, té tanta marge, té tanta coixí que...
Clar, és que si no recordo malament, em sembla que falten 11 jornades doncs, per acabar el campionat.
Sí, senyor.
I d'aquesta jornada està a 6 jornades... 6...
Queden ara 33 punts en disputa.
Doncs està a 6. Està a 18 punts de guanyar el campionat. Ho té molt bé.
Sí, sí.
Ho té molt bé.
No, evidentment, vull dir... Pocs, per no dir pràcticament ningú, dubta que el Molanta la temporada que ve estarà a segona catalana.
Sí, 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 no. I m'imagino que fins i tot els jugadors no dubten que el Molanta estarà a segona catalana i doncs amb el que representa això, no? Per amunt. Perquè, clar, aquí tenim el Cubelles a segona catalana, però ara tindran també el Molanta. Però, en fi... El Molanta ho té molt bé.
S'amplia la nòmina, no?, d'equips del Penedès i el Garraf. Ara, a la segona catalana, tenim equips com el Cubelles, com deies, com la Múnia, com el Moja, i la temporada que ve, doncs, si no hi ha res, allò, si una catàstrofe no ho impedeix, el Sant Pere Molanta també aconseguirà l'ascens de categoria.
Sí.
Després de tants i tants intents.
Sí, sí, ha estat treballant molts anys i al final doncs, ha recollit el fruit. Crec que és el més important. Doncs, seguir treballant el projecte, te se'n va algun jugador, torna a recuperar un altre, i això és el que l'ha passat al Molanta. Al final ha fet un bloc, diria, el més compacte de tot el campionat, i doncs és l'equip que està marcant la diferència. Però això és el camí a seguir, el camí de tots. Te se poden marxar millor dos jugadors que en aquest moment són importants per tu, però tu tens que seguir la mateixa línia perquè ja allí arribarà l'any que tu l'aconseguiràs amb tot el que tu realment has fet i has treballat.
I ahir fins i tot algú ens deia que el Molanta ja està treballant de cara al futur.
Sí, sí,
que està ja fent els primers contactes amb jugadors de cara a incorporar-los la temporada que ve. Bé, evidentment ens ho van dir. Gent que no té res a veure amb el Molanta, evidentment.
No.
Si s'escau i podem parlar doncs, o amb Manel Duran o amb algú del Molanta, ja els hi preguntarem, no? Evidentment, si tu els hi preguntes...
Jo tinc la resposta.
Et diran que no. Evidentment, la resposta no cal ser massa intel·ligent per saber que serà no. Ara estem centrats en el que hem de ser centrats, no? Que és intentar guanyar la Lliga. Però ahir algú ens deia que el Molanta ja està treballant en aquest sentit.
Sí, sí, sí.
No deixa de tenir la seva lògica,
sí.
Perquè, clar, tu t'has de preparar ja una miqueta l'equip de cara a la temporada que ve, sabent que estaràs en una categoria superior, i evidentment t'has de reforçar. I bé, l'altre és que has de seguir competint a un bon nivell per evitar doncs, disgustos, no? Tot i que, repeteixo, són 15 punts de marge.
Sí, sí.
Ho hauries de fer molt malament.
No, són molt punts, tenint en compte, són 5 partits.
És que si el Molanta no acaba pujant de categoria aquest any...
El Molanta ho té molt més fàcil que el tenia l'Oden l'any passat, perquè falten 11 jornades i està a 6 de guanyar el campionat, perquè són 15 punts, són 5 partits.
Sí, clar, al final de la temporada passada
sí, és allò que té,
ens va demostrar una miqueta que l'Oden, que havia fet números de brutals a la primera volta, si es descuida, ho acaba pagant.
Sí. Sí, sí.
Sort va tenir d'aquells 3 punts famosos del partit del Ribas, d'aquella alineació indeguda que va fer d'un juvenil i
sí,
aquella història
sí,
que li va acabar donant 3 punts al despatx
i que lo van fer pujar, no? Sí, perquè sí, clar, sí. Aquell any tenia ja la fundació.
Sí, la fundació estava ja.
Pràcticament ja es pensava que la fundació seria l'equip que pujaria. Però bé, aquest any és diferent perquè el Molanta està fent una segona volta millor que la va fer l'Òdena, perquè tenen en compte que els números ho diu clarament. Han perdut menys punts que la primera volta, perquè la primera volta, doncs, bueno, si ho vas a mirar així, porten 2 empats en aquesta segona volta,
sí.
I a la primera volta em va fer una derrota.
El Camp de Vista Alegre, clar, són números, evidentment, de...
És que són de campió.
Sí, sí.
Són de campió.
La pregunta següent seria, podem seguir confiant en els Sitges?
Si fa els deures, sí. Si fa els deures, sí.
Confiant en el sentit de que té opcions per...
Jo no la descarto.
Per quedar segon.
Jo no la descarto, sempre fent el seu treball, que és guanyar. El Sitges no té marge d'errada, té que guanyar-lo tot.
És a dir, hem dit que quedaven 11 partits, no, Toni?
Sí.
Són 33 punts.
33 punts.
És a dir, el Sitges els hauria de fer els 33?
Pràcticament sí. Pràcticament sí. Clar, perquè els que estan per davant li porten 10 punts. 10 punts els dos primers.
Sí, sí, això vol dir...
Els dos primers, no, segon i tercer.
Si el Sitges sumes 33 punts, evidentment serà segon. Això no,
clar, però això és molt.
No tinc cap dubte.
Però això és molt.
Clar, això vol dir que tu hauràs guanyat a Vilanova, hauràs guanyat a Vilafranca, hauràs guanyat al Camp de Molanta.
És que a Vilanova es pots guanyar.
I a Vilafranca?
A Vilafranca és més complicat.
I a Molanta?
El Sitges pot guanyar a qualsevol d'aquests camps si fa i juga com té que jugar.
No ho dubto, jo t'ho pregunto, per una miqueta.
El Sitges pot guanyar a aquests camps si fa el que té que fer. I si millora alguns aspectes més a nivell col·lectiu. Pot guanyar, perquè el Sitges té un atac que en qualsevol moment te pot fer un gol. Si tu te mantens bé en defensa, doncs aquest problema no els tens. I el Sitges està ara en un moment dolç. El Sitges me dona la sensació, i és així, que no ha guanyat 3 partits consecutius. en tot el campionat.
Ostres, ara no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir.
No.
Ho hauria de mirar.
Em sembla que no guanyat tres partits consecutius. El Sitges hi guanya el diumenge a les Roquetes, a part que segur que es cursarà la diferència amb algun que altre dels seus rivals, sigui Penya Jove, sigui Rodivilles, Ribas va al camp de l'Hortonenc, compta també. El Ribas va al camp de l'Hortonenc, compta també. Si l'Hortonenc juga com va jugar ahir sense deixar jugar el Ribas, compta també. El que passa és que el Ribas és un equip més rocós que el Sobrense, i sap d'alguna manera doncs, girar la truita quan la té que girar. Però compta també en aquest partit, doncs el Sitges té que guanyar les Roquetes, i si guanya les Roquetes segur que tant el Rodivilles com el Penyaleva, un de tots dos, si no són els dos, perquè un empat també serveix
al restaria Sitges, punts als dos.
Clar, és que ara està molt bé el campionat, està en un moment dolç, però clar, el Sitges té que guanyar. Si el Sitges no fa els deures, doncs deixa de parlar.
Ara parlarem una miqueta del partit que va jugar al camp del Torrellenc, que va guanyar per 1-5, però a la part baixa de la classificació, Toni, Torrellenc, Vista Alegre i Olivella, ara per ara tenen tots els números per baixar.
Sí, sí,
l'Olivella...
Sí. L'Olivella tindria... Bueno, sí,
només
sí.
un miracle.
Sí, però miracle d'aquells que... Sí. Que se fan un cop a la
una miqueta, no? El que dèiem del Sitges, no? Si el Sitges vol continuar aspirant a cada segon, hauria de guanyar tots els partits, pràcticament tots. Vaja, jo que és molt difícil guanyar els 33
punts. Sí, clar,
punts.
Però tu poses en una balança Sitges i Olivella, i clar, la balança s'inclinaria una miqueta més cap al Sitges perquè té molta més qualitat i més equip, i a més les angòcies i les dinàmiques, tot i que molta gent no creu, també marquen.
L'Olivella ho té molt difícil, com ho té el Vista Alegre i com ho té el Torrellenc. Ens ho deia el Cisco Morcillo el divendres. Clar, tenim mancances, i aquestes mancances es noten.
Sí, moltíssim.
Tot i que tu tinguis un Òscar Salcedo, que és el màxim golejador de l'equip i que és el jugador referència, el teu jugador franquícia, diguem-ho així, no n'hi ha prou.
No
n'hi ha prou, perquè se t'ha lesionat el porter titular, perquè has de comptar amb un porter doncs, ja veterà, i perquè no tens una plantilla planificada.
No, perquè ell quan va arribar allà precisament doncs va arribar per això, no? Perquè ni havia pràcticament jugadors.
La situació és clara, ell va anar a donar un cop de mà.
Sí, un cop de mà, però claríssim, no?
I perquè... el club també va ser honest en el sentit de dir-li, bueno, noi, fes el que puguis, clar. Si baixem no passa res, escolta'm, però mantenim l'equip com a mínim, no?
De tota manera, jo el Torrellenc encara no lo veig a baix del tot.
No.
Torrellenc no, perquè el Torrellenc a mi, la sensació que m'ha donat el Torrellenc, que és un equip molt tocat, però jo he vist pitjors equips que el Torrellenc, sobretot el Vista Alegre per mi és pitjor equip que el Torrellenc, no? I el Capellades, tot i que comença a respirar una miqueta, doncs també a mi m'ha donat aquella sensació de ser menys equip que el Torrellenc, perquè el Torrellenc té quelcom més, no? El que passa és que té la dificultat aquesta del porter, un porter molt veterà, que cada vegada que xuta se porta és més gol, doncs que arriba 5 vegades i té 3 ocasions claríssimes a la llança fora, que l'únic que marca gol...
El problema del Torrellenc dissabte va ser...
L'encert.
Sí, l'encert, que va estar doncs, horrorós de cara a porteria.
Sí. I el Sitges no va desaprofitar.
Sobretot a la segona part, pràcticament, els 3 xuts que van fer...
3 gols.
Van ser 3 gols.
3 gols, i te portes a partit, no? Perquè aquesta és la diferència, no? Però clar, són les mancances del Torrellenc. És això, és un equip que no és del tot mal equip, però que té aquelles mancances que marquen la diferència.
Sí, que et poden acabar condemnant. I el Cisco Morcillo això ho té molt, molt, molt assumit. La victòria dels Sitges, dissabte a la tarda al camp del Torrellenc per 1-5, com dèiem, un partit que al minut 7 ja Héctor fent el 0-1, després d'una molt bona acció per l'esquerra de Carlitos, feia preveure que el Sitges, si no badava massa, s'enduria els 3 punts. I la jugada del partit, sens dubte, una centrada des de la banda dreta de Javi Marín i una rematada de tisora de José Luis que posava el 0-2 al 26. Amb aquest marcador anàvem al descans, Toni, i a l'1-2 el que feia el Torrellenc pràcticament els primers minuts de la represa feien tema una miqueta pel partit.
Te feia dubtar.
Sí, com a mínim, alguns dubtes.
Sí, te feia dubtar
una miqueta. Per experiències viscudes,
per
no
per
res.
Que havia viscut, sí, no sí, per sí, aquest sí. Partit, no? Perquè havia viscut, dic, compte, que ja es creix aquest, el Torrellenc, no s'encaixem un altre gol i patim, no? però no va ser així perquè, bé, el Sitges també doncs en seguida va reaccionar.
Sí, sí, el Carlitos feia l'1-3 amb un xut creuat i ja pràcticament certificava amb aquesta victòria. Després va arribar l'1-4 del Quique i Carlitos va tornar a repetir amb l'1-5. Un resultat molt còmode. Probablement, i una miqueta és el que parlàvem al final del partit, el Sitges amb un pèl d'ansietat, no? Sobretot
amb el gol
que va encaixar
amb el gol al
Torrellenc, vaja.
Sí, amb el gol. El Sitges, a veure, molt bon equip, falta una miqueta més col·lectiu, els delanters tenen molta ànsia de marcar gol. Això és bo, perquè tothom, clar, tothom vol fer gols, però a vegades si passa la pilota el teu company té ocasió més clara de marcar, i tu vols fer lo més difícil.
Ah, diuen ja que el davanter per se és ha de ser un egoista, no? Vull dir,
sí, però... no, és que de fet el davanter és egoista.
És egoista, no?
Vull dir, va a marcar contra més gols millor.
És evident.
I sí, el que passa que clar, el davanter que té el Sitges té molta qualitat. N'hi ha jugades en la que ell es veu capaç d'acabar la jugada i és allò, no? Que si en aquell moment passes la piloteta doncs tens un company allà sol que te pot fer el gol.
Situació. No? Potser el pitjor del partit és que alguns jugadors van acabar tocats, cas de José Luis, cas de Gorka, el Rubén Cortés ja porta un parell de setmanes també de baixa, en fi, que...
Jo penso que si es millora i la lesió del José Luis és un jugador que doncs, al Sitges le va molt bé, perquè és aquell, és el jugador que dona tranquil·litat, que dona els passes, que sap fer la feina allà, és un jugador molt important pel Sitges, sembla que no estigui però està, i a més les coses que fa la fa bé. Tenint el José Luis allà, l'he tot un bon moment i això, vull dir, els delanters del Sitges d'alguna manera tenen llibertat, més llibertat d'espais, com el cas de Carlitos, que tot i que entra molt per la banda pot canviar la posició, o el cap de Quique, doncs que juga més lliure d'espais, però clar, sempre quan tenim jugadors que marquen aquell terreny, com el cas de José Luis o Héctor, que estan allà, i per això és molt important la seva aportació de José Luis, és un jugador importantíssim que no té sort aquest any amb les lesions.
Sí, no, està tenint una miqueta la negra en aquest sentit.
I tant de bo es recuperi.
Molt bé, doncs al final, com dèiem, victòria dels Sitges per 1-5 al camp de la Torrellenc, i Manel Rodríguez, que ens feia com cada setmana la seva valoració del maig.
Bé, penso que he fet una primera mitja hora excel·lent, 32 rematades que han tingut ells, jo m'ha dat una mica, però penso que jugant hem estat molt bé, sobretot amb transicions molt ràpides, de pilota, de defensa-atac, el segon gol ha sigut un golaç, una jugada col·lectiva amb una finalització del José impressionant. Després, al final de la primera part, bueno, l'equip ha baixat una miqueta el ritme, hem tornat a sortir a la segona part una mica adormits, hem regalat un gol, amb una sortida de pilota fàcil, hem acabat regalant el gol. Penso que l'Olmedo s'ha trobat una mica en la situació de que tenia targeta i no ha volgut fer la falta, i això al final ha fet que ens fessin el gol. Bueno, i amb l'1-2 jo penso que necessitàvem un gol per tranquil·litzar-se una miqueta, i fins que no ha arribat el partit està una mica... Bueno, no diré que complicat, perquè tampoc jo no crec que hagin tingut massa història, però jo crec que sí que és veritat que el tercer gol ja ens ha tranquil·litzat, i a partir d'aquí, bueno, jo crec que el partit s'ha trencat, hem pogut arribar a 5 o haguéssim pogut ser 7, no?
Amb l'1-2 hem vist l'equip un pèl ansiós, no? Sobretot els de davant, que volien fer el tercer i que no arribava.
Sí, jo penso que hem perdut una miqueta... El gol d'ells ve d'una sortida de pilota nostra fàcil i d'intentar jugar darrere, i quan passa això a vegades entren dubtes, no? Si tornes a seguir jugant igual o si llances la pilota en llarg. Jo penso que aquí és on hem fallat una mica, no? No intentar seguir igual perquè ho estàvem fent bé, i penso que el gol ha sigut una desgràcia i ja està, no hi ha més, no? Potser hem sortit un pèl relaxats amb el 0-2, però bueno, després el que diguem, aquest equip té molta gol, té molta arribada, i bueno, jo crec que es veia que en qualsevol moment arribava al tercer, i així ha sigut, no?
Bueno, 3 punts més, ja són 6.
Portes la compta, eh?
Sí, porto el compte.
Espero que després dels 3 vinguin 3 més, també,
sí,
no? Que no s'acabi aquí.
Sí, que no s'acabi aquí.
Bueno,
però una miqueta es va complint allò que dèiem, no? Que
bueno, ara...
Que potser el que deies la setmana passada, que l'empat de la Granada potser havia deixat l'equip una miqueta moix, i que, bueno, que...
que això es va recuperant.
Bueno, jo penso que avui l'important és que hem guanyat fora de casa, que era feia pues, quasi una volta que no guanyàvem fora de casa. A més, l'últim partit que vam guanyar fora de casa, si no recordo malament, va ser el 0-3 amb els Roquetes, i la setmana que juguem amb les Roquetes una altra vegada, no? O sigui, ens ha costat tornar a guanyar a casa fora, així com vam començar com guanyàvem sempre, hem estat molt de temps sense poder fer-ho, no? I aquests tres punts ens doncs, han de donar confiança per poder assolir més fites. Ara anem al camp de les Roquetes, i ahir juguem a casa amb les Roquetes, que no serà un partit gens fàcil, serà un derbi molt complicat, i ens hem de mentalitzar bé per aquest partit. No podem, jo crec que no podem tindre aquestes lagunetes que tenim en certs moments del partit, que s'han vist avui. Jo crec que a la primera part ho hem vist tan fàcil que al final ens hem relaxat, no? I els partits s'han de jugar fins al final, no pots regalar res, no? Però bueno, jo penso que el resultat és important, són tres punts, és el que diuen sempre, el Torrellenc és un equip que està molt necessitat, segur que ells tenien molt d'allò intentar treure alguna cosa avui perquè per ells era molt important, i aquests partits s'han de guanyar. Després són aquells punts que sempre dius, hòstia, si els tingués aquells punts, bueno, pues, avui els hem guanyat bé, i jo crec que això és el resum que hem de fer.
Potser avui un aspecte negatiu, hem vist alguns jugadors que han acabat tocats, no?
Sí, desgràcies, perquè tot ha sigut cops, i ara el Gorka s'ha donat un cop a l'última jugada.
José Luis també hem vist que... Bueno,
José Luis li ha enganxat el turmell, sí, que és el turmell que tenia dolent, però bueno, suposo que el planter és ampli. Avui tenia una baixa del Rubén Cortés, vull dir que, bueno, si hi ha un jugador que la setmana que ve està tocat, però jugarà un altre, perquè jugadors en tenim, t'ho asseguro.
Cap problema, com deia el Manel. Si no pots jugar amb aquest jugador, jugarà un altre. El fet de que tinguis una plantilla bastant àmplia, Toni, et permet això, no?
Sí, sí.
No patir.
No patir,
en aquest sentit.
Sí, sí, no patir, tenir jugadors allà i que qualsevol te pot fer la feina, no? Això és potser el més important. No trobar-te com l'any passat, que els Sitges tenia moltes dificultats de cara als jugadors.
Sí, la feina era fer un 11.
Aquest any no és així. Sí que n'hi ha els jugadors significatius, però realment doncs, que no es noti molt la base és el més important.
Roquetes.
Sí, sí, les Roquetes. Sí. I de fet...
Roquetes que ha baixat una miqueta, almenys estem parlant a nivell de resultats.
Sí, però compte que també cal tenir en compte una cosa que no... A veure, això no se sap si no vas a veure els partits, i si no realment, doncs no te ho diuen. Ahir el Roquetes se va trobar la dificultat que el Roquetes té tres porters. De los tres porters, cap van poder jugar ahir.
Ostres.
Cap. Doncs ja, va tenir
ja
que...
Ja és mala pata, això.
Va tenir que jugar un jugador de camp, que és en Borrell, el que va tenir que jugar de porter.
Mare
de
Déu.
I se va trobar amb aquestes dificultats. Què passa? Doncs que se va adelantar les Roquetes i va tenir el partit pràcticament controlat, a punt de guanyar. Però clar, és això, si jugues amb un jugador que no és porter...
Sí, clar,
doncs...
és donar-li un cert avantatge al rival, en
clar,
aquest cas.
I és el que li va passar ahir.
Hosti, però ja és mala pata, repeteixo, eh?
Sí, sí.
Que de tres, els tres no puguin ser-hi...
Sí. Els tres se van lesionar. De fet, l'últim se lesionava el mateix divendres, l'últim entreno, i doncs no va poder comptar amb cap porter.
Vas veient com van caient, un, dos, i el tercer, a l'últim entrenament pràcticament de la setmana, i dius, bueno, i ara què faig?
Sí,
evidentment, si posar un jugador de camp...
I és que a part, perds un bon... Perquè, clar, el jugador que millor podia fer-lo de porter era en Borrell, perds un gran jugador endavant, i per realment seguretat a la porteria.
Sí, sí.
Perquè, clar, no és un porter natural, sinó un jugador.
Bé, doncs veurem aquest interessant Sitges les Roquetes dissabte a 4:15, si no hi ha contraordre, al Municipal d'Aiguadols. Toni, i hem de parlar també una miqueta d'aquest Sobrense que ahir doncs, no ens va deixar bones sensacions.
No. A veure, la primera part el Sobrense va buscar, lo va intentar. Ahir és que tot ho tenia en contra. Primer que era un equip, l'Hortonenc, que havia tapat molt bé els espais.
El Jesús ho va dir, en el moment de la xerrada, no sé si tindran ocasió d'escoltar-lo, però va dir que què ens pensàvem, que guanyaríem a l'Ordonenc sense no. baixar de l'autocar.
No, això potser és el que se pensava més d'un, però els partits tenen que jugar. I no n'hi ha rivals petits. Tu pots guanyar l'Ordonenc a casa, com el vas guanyar a casa d'ell, a domicili d'ells, i aquí doncs, trobar-te molta dificultat, perquè el rival ja t'ha estudiat, sap com jugues i sap les mancances que va tenir en aquell moment que tu vas aprofitar perquè no les tinguis. I no aprofitis doncs, aquelles errades que ells van tenir. El plantejament de l'Ortonet va ser molt correcte, va mirar de trencar molt el partit.
Sí, sí, molt. El ritme del partit va ser horrorós.
Horrorós perquè
no hi havia continuïtat en el joc, no. Això el Sobrense ho va notar moltíssim. No direm que desídia, però ostres, això et va minant.
Sí,
jugadors de cada dos per tres per terra, els jugadors del Sobrense desesperats, aixecant els braços, reclamant a l'àrbitre, i clar, entres en una dinàmica molt perillosa, tant que el 0-0 pràcticament es va mantenir fins a 10 minuts al final. Sort que va aparèixer una miqueta a l'esquerra del David Granados, que amb un llançament de falta va marcar l'1-0 i pràcticament assegurava la victòria. I una sensació que teníem, sobretot des de fora, és que el porter de l'Ortonenc no transmetia seguretat.
Sí.
Pilota que li arribava amb un cert compromís no la blocava.
No la blocava, no. Se l'escapaven totes.
I en aquesta, la sensació aquesta que teníem des de fora, repeteixo, era, bueno, xuteu més.
Clar, és que no es va xutar.
Xuteu més.
No es va xutar.
I tampoc es va xutar més.
No es va xutar. Ahir va faltar això. I jo, és que me quedo amb aquella sensació que el jugador de l'Ortonenc sabia que alguna cosa passava allà i no deixava... tenir espai, sobretot en línia d'atac, perquè poguessin xocar en posició de xut, perquè és que no deixaven, és que tapaven ràpidament la pressió que feien allà perquè no tinguessis espai, doncs donava aquella sensació, perquè cada vegada que l'arribava una pilota al porter, doncs se l'escapava la pilota al porter.
Sí, sí. No sabem si era un mal dia,
no ho sé,
però bé, no es va saber explotar aquesta...
No generava seguretat, no. El que passa que clar, el jugador del Sobrense ni podia i a millor ni se'n donava d'això, però clar, des de fora es veia clarament.
En fi, que tot semblava bastant...
I fins i tot una cosa, tu dius que faltaven 10 minuts, nosaltres, els comentaris que hi havia, ja estava bé el 0-0, perquè te feia patir que fins i tot poguessis perdre aquest partit.
Sí, sí, algú
tal com estava el partit.
Probablement el 0-0 sigui un bon resultat,
tal com estava el partit, escolta, una jugada com va passar, en una pilota que, torno a repetir, per mi l'avantatge era del porter del Sobrense, te xiulen un penal i acabes perdent el partit. Què és el que va passar? Va acabar empatant el partit
quan
passaven 4 minuts.
Feia el porter del Sobrense, el Joel, feia el penal, cometia el penal... Algú deia que clar, altres deien que no, altres que deien que bueno, que sí. Clar, a vegades, segons quina posició t'agafa, no pots veure. I bé, l'àrbitre va decretar els 11 metres i l'Ortonenc no va desaprofitar l'ocasió d'igualar el marcador, d'endur-se aquest punt que per ells és boníssim.
Molt bo.
I que per al Sobrense...
Home, te deixa la cara de tonto, no? Perquè tu tens...
Ja no pel resultat en si, perquè tu pots empatar un partit, no?
Sí.
Tu pots tenir un mal dia, sinó aquesta... Que... Perquè ara ho escoltaran, perquè el Josu portava un cabreig monumental.
Sí.
Un cabreig monumental.
Sí, sí, molt. Estava molt empipat
i... Clar, i perquè la setmana que ve tens Montserrat Igualada, ja en aquell camp, com no vagis amb una bona predisposició...
Allà no ha guanyat ningú.
T'escaldaran.
No ha guanyat ningú.
T'escaldaran.
Ni el Molanta, ni ningú. Tan sols tres equips han estat capaços d'empatar. Molanta, Roquetes i Vilanova.
És interessant escoltar el que ens comentava el Josué, però ell ho tenim molt clar. Va dir, si la setmana que ve han de jugar jugadors que jo sé que probablement no siguin tan bons tècnicament, no? Però que em donin un plus de físic... doncs s'hauran de jugar aquests,
Sí, sí, sí. No, i a veure, també en aquell moment ell estava molt escalfat i no era el moment de remenar molt, no? Però defensivament l'equip ha millorat moltíssim.
Sí.
El Sobrense, fer-li un gol costa moltíssim, molt. N'hi ha aquella seguretat, aquella motivació en defensa i defensivament sí que és per un home molt important com el Scandell, perquè Candel per mi és de los que estan més en forma, però defensivament és molt difícil fer-li un gol al Sobrense. Es té que millorar algunes cosetes més i una miqueta més d'intensitat que el que va fallar ahir, però ten en compte que el rival també juga, jo sempre dic, i ahir doncs l'Hortonenc va fer tot el contrari.
L'Hortonenc va fer el seu paper, sí, és a dir, tot el contrari, el va portar a la pràctica i el Sobrense en cap moment ni es va trobar còmode, ni va saber com portar-ho.
No va controlar el joc, el Sobrense té que controlar més, jugar
tant
més
és que el Jonathan també va estar a punt de ser expulsat, sí. Tenia una groga i els jugadors de l'Hortonenc l'estaven buscant.
Sí, és sí, que és que sabien que si li tocaven una miqueta més l'expulsaria, sí. I a més aquest àrbitre, que a la més mínima t'ensenyava
l'àrbitre. Sí, un àrbitre que ja ho dèiem a la prèvia, no? Que va embogir a la segona part, sobretot al tram final, ensenyar targetes, allò sense solta ni volta, no? Vull dir, se li va escalfar la mà. I bueno, això va acabar amb l'expulsió del Candel i va acabar una miqueta amb algun jugador fins i tot dient-li coses desagradables a l'àrbitre, i això també va provocar el cabreig del Josu.
Bueno. I torno a repetir, quan tu fas un canvi ho fas per a millorar cosetes. Ahir, algun que altre canvi, el Sobrense es va ressentir. El que passa és que torno a repetir, no era el moment de remenar molt les coses perquè l'entrenador estava molt escalfat i el que no volies tu és fer patir més a l'entrenador, perquè en aquest moment veies que ho sentia moltíssim aquest empat, no?
Sí, sí.
I no era moment, però que ahir, aunque tu fas les coses per millorar, ahir doncs el Sobrense sobretot en algun que altre canvi es va ressentir i no va ser el Sobrense doncs que esperàvem de cara a la recta final.
En qualsevol cas, el Josu ens va atendre com sempre, estava escalfat, estava allò empipat, i del partit i de l'empat i de tot plegat en deia això.
Des de que jo estic a la banqueta del Sobrense ha sigut el pitjor partit del Sobrense. Crec que el partit estava preparat com els altres, però bueno, ens ha faltat intensitat, ens hem contagiat de la intensitat de l'Hortonenc, molta parada del partit, molta tranquil·litat, molt passotisme, i això ens ha creat pues, bueno, no tenir ritme en cap moment, un altre cop pèrdua de nervis, Jonathan targeteat al minut 30-35 per parlar. No sé, és un partit que l'hem d'analitzar perquè tenim el partit guanyat i posem 5 o 6 defenses, posem els últims al descompte, ens fan un gol amb un penalti que no ha sigut perquè jo estava davant i el davanter ho ha fet molt bé, s'ha tirat perquè ho havia de provar i bueno, i ha picat l'àrbit. Però no podem regalar aquesta oportunitat, no la podem regalar. Amb l'1-0 has de matar el partit, has de parar el partit tu, i s'ha d'acabar el partit en jugades al camp contrari.
El millor que li podia passar a l'equip és el gol del David, no? Sí que faltaven encara 10 minuts, però tu mateix ho has dit, no? L'equip no ha estat intens, no ha estat precís, avui no ha tingut aquella frescor, no?, que li havíem vist a les últimes jornades. Pensàvem tots que el gol del David era aigua beneïda i que el Sobrense sumaria els 3 punts, però bé, un altre cop l'anàlisi penso que ja l'has fet i suposo que en aquest sentit estàs decebut.
Sí, és que bueno, jo sóc una persona molt, molt franca i ara els he dit a ells, crec que cadascú s'ha de fer autocrítica, igual que m'ha agafat jo, i crec que hem de ser autocrítics i que hem de voler alguna cosa més de nosaltres. No podem conformar-nos amb perdre el partit i perdre els papers, insultar l'àrbit. Però què som nosaltres? Què som? El barri de la mina? No, som el Sobrense, i el Sobrense és un club senyor, un club que perd, guanya i empata, però se'n va del camp amb el cap alt. A mi no m'ha agradat l'actitud d'avui, no m'ha agradat. Hem estat fora del partit tota l'estona. Potser ha sigut culpa nostra, del cos tècnic, no ho sé. L'analitzarem després, però crec que hem de fer autocrítica. Crec que el bon partit de Vilanova ens ha fet mal. No bé, s'ha fet mal. S'hem cregut que l'Hortonenc el guanyàvem sense jugar a futbol. I aquesta lliga no guanyes a ningú sense jugar a futbol. i bueno, la setmana que ve anem a Montserrat, que serà una guerra absoluta, que si no anem amb els cinc sentits no trobarem res d'allà. O sigui, jo sincerament el dimarts espero un canvi d'actitud d'algun jugador.
Jo sé que és molt difícil perquè avui no sortia res, obrir espais i tot això, jugar a les bandes, avui tot això no sortia, però no sé si el jugador no s'ha adonat que el porter no parava una pilota.
Toni, no sé
que
què
dir-te. Que no se l'ha xutat?
No sé què dir-te.
El porter...
Preparem les faltes a consciència, preparem els corners. Arribes al partit, treu les sacades de banda, les treu un jugador que no les ha de treure. Hi ha un exemple molt fàcil. Nosaltres tenim una virtut. A les sacades de banda, el Fran Candel es posa en vol. Sí. I el Mario va molt bé, el Javi va molt bé, i el Jona va molt bé de cap. El major exemple de tot és la primera part, treu el David de banda, que és el millor jugador nostre que tenim amb la pilota al peu, i li passa el Candel, que és un dels més, no diré dolent, perquè no dolent, però un dels més limitats tècnicament. La meva pregunta a la metge part ha sigut, no, el normal no és al revés, treu el Candel i li passem al millor, que se la jugui dintre l'àrea. Falta de concentració. Volem córrer massa, volem treure les pilotes ràpid. 1-0, s'ha d'acabar el partit. Ens hem de morir al terra. Ens hem lesionat. Tenim rampes. Ens hem de morir al terra. Què han fet ells tot el partit? El Jonathan l'han buscat 3 cops. Han parat el partit 5 minuts cada cop. Ha passat algú? Res. 3 expulsats a Sobrense, l'Ortonenc 0.
El pitjor és això, no? El rèdit que us queda. En quant a expulsions, no? El Candel no podrà jugar i ara comentàveu que...
Bueno, aviam
que l'àrbitre també ha expulsat.
Aviam si el Fitch i el Juanjo intenten parlar amb l'àrbitre perquè el Gastón i el Xesco no el sancionin. Si ens sancionen, merescut ens ho tenim. Ho sento molt. No podem acabar un partit i insultar i perdre els papers d'aquesta manera. Hem d'acabar un partit i hem de fer autocrítica. I hem de dir què he fet bé, això, molt bé. Què he fet malament, això, per què? Corregir-ho. Us ho torno a dir. Teníem 3 punts i teníem 11 jugadors. Ara tenim un punt. Per la setmana que ve potser perdem a 3. És que no puc dir res més. No sé què dir-vos.
Bueno, una miqueta al fil del que comentaves, no? Vull dir que ara us heu un partit probablement dels més exigents, no? Ho són tots, ho sabem, però clar, l'escenari no és el millor de la setmana que ve.
A mi...
És una miqueta el que deies, perdona, no? Que és un partit que requereix potser un plus més, si val a dir-ho.
Requereix... El partit de Montserrat serà un partit de segona jugada, serà un partit de saltar de cap, serà un partit de no arrugar-se, d'anar al xoc, de tenir una oportunitat, ficar-la i a veure-les venir. Serà un partit d'això. De totes maneres, nosaltres tenim jugadors que anem bé de cap, tenim jugadors que van al xoc i potser és l'hora que juguin. Potser és l'hora del Rua, potser és l'hora del Josu, potser és l'hora de determinats jugadors que ara no han jugat. I si la gent s'arruga, haurem de buscar uns altres. Avui ens hem arrugat. Avui un jugador de 38-39 anys, el número 5, que no entrena en tota la setmana, que juga de diumenge en diumenge, el número 5, ha acabat el partit. Ens ha tret de quici. No pot ser. S'ha portat totes de cap, no l'hem guanyat l'esquena ni un cop. La pregunta és com pot ser. Si nosaltres tenim 20 anys, com pot ser que en 20 anys no es marxem del número 5 ni un cop? Concentració i saber estar bé. Chapó per ell.
I això és el que ens deia el Josu en acabar el partit. Està bé, perquè evidentment tu pots estar empipat, però en el cas del Josu, el Josu també va donar exemples, no? Situacions del partit que evidentment no són les que s'havien parlat i que es van produir, i que ell entenia que eren per falta, per manca de concentració. És a dir, que des d'aquest punt de vista, molt bé. Sí, tu analitzes el partit, més enllà del resultat, eh?
Sí, i segur, segur...
I ell ho deia, vull dir, escolta'm, som el Sobrense, vull dir, no som el, la penya dels arreplegats, vull dir, acabem el partit, hem empatat, bueno, fem autocrítica, per què s'ha produït aquest resultat? Uh-huh. Dimarts ens retrobem i analitzem tots plegats, però, clar, no pot ser que acabi el partit i vagis a l'àrbitre i diguis no sé què, i no.
No, té tota raó del món i segur que seguiran analitzant el partit, sí, sí. I segur, com ell deia ahir, li va costar molt de dormir pensant en aquest partit. Sí, fins aquí tot molt bé. El Josu doncs, va demostrar doncs, que quan la cosa està com està i ell està tocat, doncs dona la cara i realment diu el que sent. No? Uh-huh. Fins aquí tot molt bé. L'equip ahir es va trobar molt incòmodo davant d'un rival doncs, que va saber jugar-le, no va saber reaccionar.
Més incòmode es trobarà dissabte que ve, eh?
Sí, però jo sempre dic, i això també ho diu bastant en Josu, cada partit és una història.
Sí, no, evidentment, però la història del partit de dissabte que ve...
És una història diferent.
És un rival dur,
sí,
és un camp de terra,
és un camp complicat,
és un públic
és molt
que t'apreta molt.
Sí, sí, ho parlava també amb el Sergio Izquierdo, no? Nosaltres, quan vam anar allà, a veure, el que és el rival és un equip doncs, que pot parlar i això és un equip doncs, en raonament. No? El que passa és que te trobes amb la dificultat que és un camp molt petit, a la dificultat que la gent mossega
molt,
sí. I doncs, que tot això te porta doncs, a que tu no estiguis còmode i no jugui com t'agrada jugar, no? Perquè ja no estàs acostumat a jugar en camps de terra. En l'aspecte reduït, el Sobrens està acostumat a jugar en camp petitó perquè el municipal és molt petit. D'acord que no serà, a veure, que l'escenari no serà el més perfecte per jugar aquest partit del Sobrense, d'acord, però que el Sobrense és capaç de fer el millor i el pitjor, uh-huh, també, i que cada partit és una història, i aquí potser el Sobrense dona la campanada que no ha donat ningú, perquè el Sobrense, torno a repetir, fer-li un gol al Sobrense ara és una tasca molt complicada. Uh-huh.
Caldrà una miqueta, com deia el Josu, fer autocrítica al llarg d'aquesta setmana.
Sí. Sí, sí.
Entendre que hi ha situacions que no es poden repetir.
I ell la pot fer, eh? I ell la pot fer, primer perquè ell...
No, és... ell l'ha fet.
Sí,
ell però... Ell l'ha fet, vull dir, ara que la facin els altres.
Se la pot fer, inclús, la pot fer arribar tot això, tot aquest cúmul de coses al jugador, perquè el jugador creu en ell. Uh-huh. A més, ell, quan va començar, va demanar una cosa certa, compromís. I el compromís no tan sols és jugar i anar a entrenar, el compromís és tot. Modals, comportament i actitud.
Sí, sí. I aquesta actitud s'haurà de ampliar si cal, per dissabte.
Segur, per això dissabte. Seguríssim, al 100%.
Ja estava pensant, Montserrat igualada als Sitges i ha d'anar també, que sí?
Sí, sí, sí.
Ostres,
sí, sí.
Doncs un partit més d'aquells difícils que...
I me dóna la sensació que el Ribas també.
Sí? No, el no? Ribas ja hi va anar.
Ribas ha anat.
Sí, sí, el Ribas va anar perquè va ser aquell partit que es va suspendre i que hi va haver de tornar...
Sí, sí.
No, sí, Ribas ja hi ha anat.
I va perdre, sí, sí. No?
No sé si...
Sí, em sembla que va perdre
3-2.
Va perdre.
Però bueno, és un camp... És el camp que tothom té allò...
Té, el camp que no guanya ningú.
Té marcat amb el calendari, eh? Sí, Montserrat no, Igualada.
No guanya ningú. Sí. No guanya ningú.
En fi, doncs aquesta és la situació. Haurem d'estar atents també a aquesta propera jornada. Vem qui punxa, qui no punxa, qui fa els deures, qui no els fa, i haurà passat una jornada més i quedaran 3 punts menys per jugar. I bé, el que dèiem, ja veurem quina és la situació d'aquest grup 12 de la tercera catalana. Molt bé, doncs fem un petit parèntesi, una petita pausa, com sempre, per la publicitat. Hem de parlar encara de bàsquet, d'hoquei patins, i com dèiem, a la part final, la darrera mitja hora, farem una miqueta d'actualitat, detalls de la Lliga de Futbol Sala de Sitges.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Trànsit al mòbil. Què és això del trànsit al mòbil?
És un servei d'informació sobre el trànsit a través de SMS.
I com funciona exactament?
Doncs s'ha d'enviar un SMS al 215012.
Compte que el número ha canviat respecte d'altres anys.
El missatge s'hi ha d'escriure la paraula trànsit seguida d'un espai i del nom de la via o província que vols consultar. I uns segons després reps la informació per SMS.
I això serveix per a tot Catalunya?
Sí, sí, i també per a totes les carreteres de la resta de l'Estat.
I per a més informació,
agentcat.cat o al 012.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 977-68-2288.
Vostès no poden veure l'Oriol Martí, el tema a la ràdio, però per això estic jo aquí. L'Oriol és de Sabadell i té una facultat molt especial. Diu que és capaç de fer emprenyar dictadors i presidents que infringeixen les lleis. I encara millor, ho fa assegut al sofà de casa seva. Oriol, com t'ho fas?
Entra al poder de la teva veu.org i descobreix-ho. Amnistia Internacional.
Si tothom hi col·labora, el podrem fer fora. Durant els mesos de calor és quan es donen les condicions més òptimes per la proliferació del mosquit tigre. Per això, si tenim en compte algunes recomanacions, evitarem que es pugui reproduir i aconseguirem fer-lo fora. Retireu els recipients de l'exterior on es pugui acumular aigua i, més encara, si marxeu de vacances. Eviteu l'acumulació d'aigua a qualsevol indret de terrasses, patis i jardins, especialment en zones de drenatge. Tapeu els forats dels troncs als arbres omplint-los de sorra i, sobretot, parleu amb els vostres veïns perquè facin el mateix. El mosquit tigre en té prou amb molt poca aigua per reproduir-se. No li posem fàcil. Si tothom hi col·labora, el podrem fer fora. Campanya de prevenció i control del mosquit tigre. Ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Lliga EVA de bàsquet, resultats de la 24a jornada. Hem parlat d'aquest 80-83 de la derrota del bàsquet Sitges amb el Montcada, tercera derrota consecutiva al pavelló de Pinsbens. Atenció, de moment aquesta és la situació per a un Sitges que ha baixat fins a la 8a posició i ja té tantes victòries com derrotes, és a dir, 11. En una jornada en què, per exemple, el Sabadell Bàsquet va perdre a la seva pista per 59-75 davant el Club Bàsquet L'Hospitalet. El Sabadell Bàsquet, que venia de guanyar aquí amb els Sitges. Vull dir, perquè vegin una miqueta el que anem repetint cada jornada, que el fet de jugar a casa tampoc t'assegura la victòria. Doncs el Sabadell Bàsquet va relliscar a la seva pista, en repetim, amb l'Hospitalet per 59-75. Va guanyar a l'Estàdium Casablanca 66-63 al Cornellà. Va perdre el Mollet a la seva pista 76-83 amb l'Arenys. Va guanyar el Cedis, la Seu d'Urgell, 91-72 amb el Monte Ducai Olivar. Va guanyar també el Sant Feliu a la seva pista 71-62 amb el Sant Nicolau. I va perdre el Girona a la pista del Collblanc La Torrassa per 91-72. El Sant Feliuen continua manant a la classificació, 19 victòries, 4 derrotes, seguit del Sabadell Sant Nicolau amb 15-8 i tercer el Collblanc La Torrassa amb 13-10. Com dèiem, el Sitges és un vuitè en aquests moments amb 11 victòries, 11 derrotes. Derrota del conjunt d'Edu Piñero aquest passat dissabte, 80-83 amb el Montcada, tercera consecutiva que pateix el Sitges a la seva pista. Però bé, com hem anat repassant ara fa uns moments amb els resultats, el que sí podem certificar és que cada cop costa més guanyar a la teva pròpia pista. 80-83 va guanyar el Montcada. Repassem una miqueta quins van ser els parcials dels quatre períodes. 15-20 va guanyar el primer període. 22-19 va reaccionar una miqueta el bàsquet Sitges, que marxava al descans amb aquest desavantatge de 2 punts, 37-39. 17-18 el tercer període i empat a 26 al quart i definitiu per aquest 80-83. Els anotadors: Drame 3 punts, Adrià Mestres 10, Marc Sabater en va fer 6, David Rodríguez 15 punts, Jaume Torres, Màxim Encistellador amb 18 punts, Dani Carreter, amb 3 punts, 3 punts també que va anotar Xavi Sabater, Isaac Fígols 15 i Eric Fernández amb 7. proper partit del bàsquet Sitges, aquest dissabte a la pista del Cornellà, un equip que en aquests moments està allò amb perill, fregant la zona de descens amb 9 victòries i 13 derrotes. Això pel que fa a la Lliga EVA de bàsquet, pel que fa a la primera catalana d'hoquei patins, la jornada, doncs, almenys pel que fa a la sort del Club Patí Sitges, Toni, no ha variat massa l'escenari, el panorama, no?
Sí, no ha variat massa perquè m'imagino que els altres també van perdre i perquè el Patí Sitges, doncs, ara realment té que fer els deures. Sabíem que era un partit complicat, de fet, va controlar molt bé la primera part, la segona ja lo va llançar, sobretot els primer quart d'hora, després les apreciacions i decisions arbitrals va marcar molt, el fet de no tenir porter suplent, doncs, va marcar molt els Sitges, i fins i tot jo diria que el 8-2 és massa excessiu perquè els Sitges, doncs, va tenir també ocasions i, home, sobretot a la primera part va ser un equip molt equilibrat al Masquefa, però el Masquefa va saber aprofitar molt bé, doncs, quan el Sitges estava tocat.
2-8 va perdre el Club Patí Sitges, però la resta de resultats li han anat, diguem-ho així, entre cometes, bé. Bé perquè, per exemple, el Calafell B va perdre 5-3 a la pista del Riu de Villes, l'Andorra va perdre 3-2 a la pista de l'Alpicat, el Juneda B va perdre 9-8 a la pista del Belllloc, del líder. Uh-huh. Atenció, marques 8 gols i no et serveixen per guanyar el partit. Això és bastant greu, també. I va perdre el Cornellà a la seva pista 2-3 amb el Congrés B. Per tant, això què vol dir? Vol dir que l'esfèric de Terrassa continua últim, amb 8 punts. El Club Patí Sitges és penúltim, amb 14, tercer per la cua, el Calafell B, amb 18, els mateixos que el Juneda B, i l'Andorra es queda amb els 19. L'escenari és el següent. Si baixen dos directe, el tercer per la cua hauria de fer una promoció de descens. De moment, si acabés ara la Lliga, el Club Patí Sitges hauria de baixar directament. Aquí no hi ha...
Sí,
Són faves comptades, vaja.
S'acaba avui el campionat i el Sitges està a segona catalana.
Per tant, ara objectiu, buscar la tercera plaça.
Sí.
Per la cua, eh?
Com a mínim la tercera.
I si vol estar més tranquil, la quarta i la cinquena.
La quarta per la cua, la cinquena ja la veig molt lluny, la quarta poda, eh?
Bueno, sí. Està a 5 punts, la cinquena.
Està a 5 punts, no? Sí, sí. La cinquena. Doncs és molt important, sobretot, sortir d'aquí, i ara és molt important, si tu mires els punts que la porta una a l'altra, guanyar els dos partits.
Sí, sí.
Guanyes a Terrassa, però no passes al Calafell, malgrat el que faci el Calafell.
Però el Calafell després ve aquí.
Però després ve aquí, però aquí ho tens que guanyar. Com no guanyis aquí al Calafell, doncs...
Per tant, ens trobem... Ha estat una competició de repetició d'escenaris. Fa setmanes que diem, home, aquell partit de Juneda era clau, es va perdre, però vinga, sembla que la competició li està donant segones oportunitats al Club Patí Sitges. Doncs, per tant, ara es repeteix escenari. Tu estàs obligadíssim, vaja, a guanyar a la pista de l'Esfèric de Terrassa. Si no guanyes allà, doncs, opcions... Ja en tens poques, però encara en tindràs menys
sí.
I després, sobretot, també assegurar la victòria aquí amb el Calafell B, que és l'equip que el tens ara per ara a 4 punts per sobre.
Sí, tens que guanyar aquests dos.
Per tant, són 6 punts claus.
Si no guanyes cap punt d'aquests 6, ja te pots despedir, perquè després ja té un calendari ja més exigent amb equips que estan a dalt i que segurament que no tens res que fer.
Sí.
Tens que guanyar aquests dos, i esperar ja el proper compromís, perquè clar, si guanyen aquests dos també te motiva.
Perfecte, doncs aquesta és la situació. De moment no hi ha res perdut, però repetim, el Club Patí Sitges s'ha d'anar a guanyar sí o sí a la pista del Cué de l'Esfèric de Terrassa aquest proper cap de setmana. Dit això, d'aquí uns moments, com dèiem, ens queda mitja horeta mal comptada abans no arribem a les 9. D'aquí uns moments, com dèiem, saludarem Fermí Sánchez i Josep Maria Figueres. Hem de parlar, i feia temps que no ho fèiem, de la Lliga de Futbol Sala de Sitges.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.